Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Aquest 2026 ha estat un any d'acollida excel·lent de Creus de Sant Jordi per a persones o entitats del Penedès. Fa uns dies conversàvem amb l'Ernestina Torelló, una de les guardonades, i avui parlem amb la dissenyadora Roser Mercè de Sant Pere Molanta, que també ha rebut aquesta distinció en reconeixement a la seva trajectòria en el món de la moda. I conversa des de Canal 20 el nostre company Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Així és, tenim la sort de poder conversar amb la Roser Mercè, qui la vigília de Sant Jordi rebia de mans del mateix president de la Generalitat, en Salvador Illa, la Creu de Sant Jordi. Roser Mercè, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia. Molt bé, molt contenta.
I felicitats.
Gràcies, moltes gràcies.
Una Creu de Sant Jordi que rebia per la seva trajectòria en el món de la moda i la seva contribució a desenvolupar el prêt-à-porter. Què suposa per vostè haver rebut aquest guardó?
Bueno, fa molta il·lusió perquè, en principi, a mi personalment, doncs, és molt satisfactori. Però, per altra part, bueno, és que en disseny no s'ha donat la Creu de Sant Jordi. I llavors, per altra part, el sector és un reconeixement que no ha tingut, perquè el sector és... El disseny és com una mica un hobby, no? La moda no genera economia, i això no és veritat. Això és un concepte que Espanya ha tingut i s'ha fet a nivell de producte low cost, i és una pena, perquè tant Europa com Estats Units com Japó, la moda genera una economia molt important, dona molts llocs de treball, i el consumidor, si troba coses de qualitat, el que li agrada la roba, ho disfruta. I això ha sigut molt positiu per a Espanya, jo penso, perquè és un reconeixement a un sector que s'ha menospreciat.
En clau més personal, tot va començar, si no anem errats, ens corregeix, amb classes de piano a Vilafranca.
Sí,
i després
sí.
Va haver la connexió del piano amb el món ja més seriosament de la confecció.
Bueno, jo és que la roba ha sigut des de molt petita, per mi, una il·lusió, no ho sé explicar, però lluny de
a
pensar...
A casa no hi havia modistes.
No, que va. I lluny de pensar de què jo m'hi dedicaria, perquè és que no existia aquesta professió. I és que no existia.
No hi havia referents.
No hi havia prêt-à-porter. Quan jo vaig començar, que va ser l'any 73, no tenia competència. És que hi havia una empresa francesa que ho feien molt bé, però que portaven, era com una llicència, i portaven producte de França, però el mercat consumia de modista. I el prêt-à-porter ha donat una cosa que és molt positiva, i és que tu la roba te la pots provar, la veus, te la sents, i dius, sí, m'agrada, m'hi trobo bé. I llavors això és l'avantatge del prêt-à-porter. No vol dir que la modista és un, diríem, no una professió, però sí que és diferent. La modista està al servei del client. El dissenyador, quan hi ha indústria al darrere, decideix amb la seva indústria el que realment vol fer. No està pendent del consumidor. I sobretot si un dissenyador té un estil personalitzat i concret i disfruta d'aquesta professió, llavors amb més intensitat es demostra que hi ha una creativitat personalitzada i un estil que no abarca tothom. Hi ha un segment de gent que et segueix, però hi ha un altre que no li agrada el que fas, o ho valora, però no és el que ella s'hi troba bé, o amb home, que hem fet molt home, el mateix.
Un estil concret que porta desenvolupant des de fa més de 50 anys, perquè la Roser Mercè continua activa, continua fent dissenys.
Sí.
Com podien definir el seu estil concret i on li ve aquesta inspiració?
No
on
sé,
la troba?
No el sé definir. Jo d'entrada no l'he sabut definir mai. M'han definit. No l'he sabut definir. Però la gent diu que quan veu una peça sap que és meva.
La reconeix?
Sí. Jo sóc amant sempre de menys és més. O sigui, jo intento sempre eliminar, reduir.
La senzillesa.
Sí, m'agraden les línies netes, poc complicades, però el que li dona molta importància és el patronatge. Una persona, quan se vesteix, s'ha de trobar bé dintre aquella roba i se l'ha de fer seva. S'ha de sentir que li correspon a la seva manera de ser, a la seva manera de vestir i la comoditat que té. Llavors, això només es aconsegueix amb un patronatge molt, més que estudiat, molt concret. I jo, de caràcter, per caràcter sóc una comodona, no m'agrada la roba que et fa patir, m'agrada vestir, però que pugui portar aquesta roba amb comoditat, que no em molesti. Llavors, aquesta ha sigut una premissa que per mi sempre ha sigut bàsica per fer una col·lecció, que la persona s'hi trobi bé, que pugui conduir amb aquella jaqueta posada i no tibi, que se senti d'ella, que la porti amb il·lusió, perquè si no, al final, aquesta peça no te la poses.
Es va cridar l'atenció una entrevista que fa un parell d'anys va concedir a Televisió Espanyola, on una reputada dissenyadora com la Roser Mercè deia que no hi ha moda, la roba avui és una identitat.
És que és així, no hi ha unes tendències com ens va passar als anys 80-90. O sigui, era, i sobretot aquí a Espanya, que no teníem l'entrada de marques de fora. A partir d'un moment en què es va obrir el mercat únic, això va ser un problema molt gran. Primer, perquè va haver-hi una invasió de marques de fora amb molt prestigi i realment molt interessants, però a Europa hi ha hagut indústria, s'ha protegit i s'ha fet coses molt maques en moda i ha portat una economia molt interessant. Aquí a Espanya això no va passar, ni ha passat. Encara no. Només en producte low cost. I en el moment en què s'obre el mercat únic, tot és vàlid. Llavors, no hi ha una força de producte, no hi ha una tendència. La persona es vesteix d'acord amb com ella, que precisament amb com ella es troba bé.
Sí.
Que això és una part que jo la considero molt interessant, perquè tu et fas addicte a un producte. I fer-se addicte a un producte costa molt. Per part del que dissenya, si no té identitat pròpia, no aconsegueix. Però quan tens identitat pròpia i un estil definit, aconsegueixes fidelitat. Jo tinc clients de fa molts i moltíssims anys. I això és molt bonic, satisfactori, però a la vegada, que a mi també em passa, quan jo vaig a comprar unes sabates, ho tinc molt clar on t'haig d'anar. On primer haig d'anar. On primer em trobo bé amb aquell producte. I dic sabates com puc dir roba, perquè jo vesteixo de la meva roba, però també hi ha dissenyadors que m'agraden molt i que quan veig el que fan i em compro alguna cosa, encara que no sigui diferent del meu, quan m'ho compro amb molta il·lusió, sapiguent que serà un producte, no vull dir etern, però vull que sigui etern. Perquè quan tu estimes la teva roba, estimes el producte, estimes, et fidelitzes, vas a buscar allò, perquè aquesta roba et dona satisfacció al posar-te-la, et dona seguretat. Perquè les persones que ens agrada vestir, ens agrada que aquesta peça formi part de la nostra, del nostre cos, de la nostra vida, i no la volem deixar, no la volem abandonar, l'estimem.
Parlava d'aquesta identitat, d'estil propi, segurament com la millor manera, entenem, una estratègia ben clara de fer front al baix cost. No es pot competir en cost.
No es pot competir. Això ens ha fet molt mal. En general, Jo, per exemple, em sap un greu terrible quan veig la gent que no va vestida, que va com molt deixada, com molt, com si no tingués il·lusió per vestir-se, amb la, realment amb la satisfacció que dona. I que els que estem dintre aquest món, automàticament, és un defecte, possiblement, però automàticament ens fem
una idea
d'aquella persona.
Com és la persona a partir de com vesteix.
Sí, és molt important, molt, molt. I, bueno, jo entenc que hi hagi persones que estiguin interessats en altres coses. Una vegada un periodista em va dir que ell preferia anar a un restaurant a menjar bé i disfrutar del menjar que vestir-se, perquè sempre anava amb un pantaló gris i un pullover blau marí. I li vaig dir, bueno, pues tu fas tendència.
Clar.
Tu tens una identitat pròpia. I això és bonic. No passa res. Aquella persona es compra molts pantalons tots iguals o uns jerseis que sempre són iguals. Ho entenc, però, per tant, aquest capítol amb ell li dona seguretat. I això és el que realment penso que la roba ens té que donar.
La Roser va ser tota una, ho hem comentat abans, una pionera de molt joveneta, 20 i molt pocs anys.
23.
23, va crear ja la seva empresa.
Sí.
Tot un acte de valentia, no sé si d'irresponsabilitat mirant enrere o de necessitat. Ho havia de fer perquè no hi havia ningú que feia això.
No, sempre m'ha agradat molt la roba. I va arribar un moment que uns amics, precisament, de l'època de la Cova del Drac i el moviment de la cançó catalana i tal, i jo portava, devia portar una roba diferent, perquè jo me la feia fer i, bueno, era molt capritxosa amb aquestes coses i buscava...
Se la feia, la seva roba?
No, no me la feia, però buscava que me la fessin, que jo la controlava, no?
Ja la dissenyaves?
Ja sí, ja la dissenyava. Llavors va ser, Roser, per què no ens fas aquests jerseis? Tu on te'ls treus? Jo me'ls feia fer. Aquests jerseis tan macos. Roser, ens hauries de vindre a la nostra empresa a dissenyar. I vaig dir, però si jo no en sé. Bueno, però és igual, aquests jerseis. Llavors em vaig ficar amb tot el gènere de punt i vaig disfrutar molt. Vaig aprendre tantíssim. Però va arribar un moment que jo, com que sempre havia estat per mi la roba una obsessió, i el teixit a la plana, vaig dir, però és que a mi no, el punt m'agrada, però a mi el que em donaria satisfacció és poder crear amb textura, amb teixit. Vaig tindre la sort també de que uns pares que em van apoyar molt i això és molt, molt positiu en quant a que et sents respaldat. I de punt on vaig tenir? Perquè amb el punt vaig tenir un èxit increïble de lo que jo feia, es venia el primer. Llavors no vaig tindre por, però em va costar molt.
Una dona, amb un món ple d'homes.
Ple d'homes, sí. I era una època, realment, que l'any 73 havíem de lluitar d'una manera dura, dura. Però no em va fer por mai.
La seva signatura està en peces icòniques, emblemàtiques, però si n'hagués de triar algunes, o alguna, quina li reporta més satisfacció? De les quantitats de dissenys, dels centenars de dissenys que ha fet, aquella peça que diu, estic satisfeta per aquest motiu en concret.
No.
No triaria cap?
No la puc triar perquè m'agrada el que faig. És evident que el temps evoluciona i tu evoluciones. Llavors, de cop i volta, per exemple, ara en aquests moments és molt important estar molt en boga, doncs, diríem, les peces grans, el think big, pensa sí. Gran, i big sizes, no? O sigui, coses com havíem portat precisament als anys 80,
sí.
Però després va haver una època en què tothom havia d'anar superajustat. A mi no m'ha agradat mai, perquè llavors pateixes i no sóc d'aquest talante, no? M'agrada estar còmode. Però és evident que la tendència era aquesta, llavors has de pensar en peces que fins i tot sent apretades et donin facilitat de moviment. I llavors aquelles en aquell moment m'agradaven molt i ara m'agraden molt les que estem fent. No són una peça concreta, no em podria definir.
Una que ha tingut molta fortuna és una gabardina d'en Pasqual
bueno,
Maragall.
Aquesta peça és molt maca. S'ha de dir que ha passat a la història. I, a més, ell, precisament, ha sigut sempre un enamorat d'aquesta gabardina, fins al punt de que, si no la tenia, bueno, la primera es va subhastar, la segona li vaig haver de fer perquè, si no, deia que tindria les plagues d'Egipte, perquè es va inundar l'estadi i ja no tenia la gabardina. Llavors, Roser, si no tinc gabardina, fatal. O sigui que realment ha fet història aquesta peça. Diguem, si hi ha una peça icònica que podríem parlar, és d'aquesta. I, a més, amb una persona que per mi és admirable i un reconeixement que penso que es mereix absolut. És una persona molt intel·ligent, que estima molt i un gran polític.
La gabardina la portava en Pasqual Maragall en el moment en què es va concedir a Barcelona els Jocs Olímpics.
Exacte. Venien de Seul, que havia fet tot l'equip olímpic, 24 persones, 20 homes i 4 dones, per anar a Seul. I precisament la seva esposa, Adriana Garrigosa, una gran persona també, que m'estimava molt, i em va dir, Roser, ui, aquesta gabardina, per què no l'agafo pel Pasqual, perquè Seul farà fred? I al moment de baixar a l'avió, ell estava molt refredat, i li va dir, posa la gabardina, que fa molt bé, no fa molt fred. I va ser una sort, perquè va baixar ja a la porta de l'avió, a dalt, al peu de l'escala, ja obrint braços i anunciant la Barcelona Olímpica del 92. I bueno, sembla que aixequi el vol, és increïble. I ell s'hi trobava molt còmode, i la veritat és que era una gabardina que havien vengut moltes, perquè el primer client que la va comprar va ser Harrods de Londres. I nosaltres teníem un mercat anglès que li agrada molt la nostra roba, i Harrods tenia aquesta gabardina. I precisament era la gabardina de Harrods, perquè en van comprar tantes i en van vendre tantes que, bueno, per passar de la col·lecció, era de les peces que es van vendre. I llavors només va faltar que la portés al Pasqual anunciant la Barcelona 92, ja va ser la coronació d'aquesta peça.
La màxima promoció possible.
Exacte.
Va néixer a Sant Pere Molanta, una trajectòria molt vinculada després a Barcelona, i al final roda al món i torna al Born.
Exacte.
Viu a Sant Pere Molanta fa uns anys.
És que Sant Pere, per arrel doncs, de la meva mare, que el meu pare ja feia temps que havia mort, però no volia que vinguéssim amb ella a viure, perquè com que jo venia molt amb el taller i venia, doncs teníem molta companyia. Però a partir d'un moment, ella primer em va dir que no, i a més una dona molt forta, molt intel·ligent, la meva mare, una dona que l'admiro molt i la recordo molt, però no volia que vinguéssim perquè, com que em veia molt sovint i estàvem en contacte, el meu germà també estava a prop, no era un problema. Però al fer 90 anys vam dir, no, ara hi ha prou, ara ja venim, ara ens quedem a Sant Pere. I vam viure 5 anys amb ella. I després, amb la pandèmia, va ser fantàstic, perquè a Sant Pere semblava que la pandèmia no existís. O sigui que ja ens hi hem quedat. I la veritat és que hi estic molt bé. Anem a Barcelona també molt sovint per feina durant la setmana. Llavors, aquesta combinació, i com que està molt ben comunicat, tota aquesta zona del Penedès té un encant personal, jo penso, personal, el dir personal, molt propi, molt... A mi m'agrada molt. Sí, no tenim grans tormentes, no tenim coses, no sé, des d'aiguats que passen a tot arreu aquí, tenim un privilegi, no tenim terremotos, jo no ho sé, però el Penedès té un encant especial per mi, i estic bé.
Vostè ha obert camí, ho hem comentat, va estudiar a la Llotja.
Sí, vaig estudiar a Llotja quan encara realment estava a Llotja, a l'Escola Superior de Disseny, perquè era l'única, diríem, si parlem d'universitat, l'única possibilitat que hi havia de fer uns anys comuns, que jo, gràcies a tindre 6è, vaig poder compensar alguna cosa, i després l'especialitat, que la vaig fer de pintura. Vaig fer 3 anys comuns i després els 2 anys d'especialitat.
S'imaginava pintora?
Jo volia pintar, però sabia que no em guanyaria la vida, que em costaria molt. Però després, al cap de 10 anys, es va crear la Universitat de Belles Arts. Es va crear l'any 78. Però quan jo em vaig graduar és que no havia... Sí que hi havia una graduació pròpia, però en disseny no, No existia. No hi havia cap escola de disseny. Uh-huh. I clar, la graduació que a mi em van donar va ser a través de Belles Arts. I els 2 anys d'especialitat de pintura que vaig tindre professors extraordinaris, vaig disfrutar molt. Però el problema és que vaig deixar el pinzell pel llàpids i per les revistes.
I el canvi ha estat molt profitós.
Sí.
El temps se'ns va esgotant. Si hagués de recomanar a un o una jove que vulgui ser dissenyador o dissenyadora, quin consell li donaria en un món que ha canviat també molt, en moltes professions, també en les de creació com el disseny?
Sí.
Clar, hi ha molta competència, ho hem parlat abans també, els teixits també, que són els productes més econòmics, i també la tecnificació, les noves tecnologies. Quina recomanació li faria en aquest context a una persona que vulgui dedicar-se ara al disseny de moda?
Bueno, ara hi ha un avantatge molt gran, que és l'e-commerce, poder vendre a través de la xarxa. Nosaltres, per vendre fora, vam haver d'anar a Nova York.
Era presencial.
Exacte. Vam haver d'anar a Alemanya, estàvem a París, a Inglaterra, i a tot arreu teníem que tenir una persona que ens representés, a la vegada unes relacions públiques. Tot això representa tot una moguda molt gran. Avui això no et cal, perquè la xarxa és increïble, les possibilitats que tens. Per tant, això és un element molt positiu a favor del dissenyador, del creador. Però si jo li hagués de donar alguna cosa, de dir que no ignorés, és el patronatge. Quan un dissenyador, que ja és dissenyador abans de graduar-se, perquè el que es dedica al disseny ja té la imaginació al cap, perquè tots treballem amb la ment, amb imaginació. Ho plasmem després, però potser no ens agrada després, un cop el vas transformant, no? Però jo diria que una cosa que és un dissenyador, que ja de per si és creador, té una base de patronatge davant d'una indústria, que una estructura industrial, al final la tindrem. No existeix, perquè s'ha anat a produir Extrem Orient, el qual és terrible. Mm-hmm. I lamento moltíssim que no s'hagi cuidat l'estructura a Espanya. I no s'ha fet. I per això hi ha hagut els problemes que hi ha hagut amb aquesta indústria i aquest poc reconeixement. Però li diria que el patronatge bàsic per poder entrar a una estructura industrial on tu tinguis criteri perquè el que fas sigui viable.
Doncs ho deixem amb aquest missatge, amb aquestes recomanacions. Roser Mercè, Creu de Sant Jordi, per aquesta trajectòria. Moltes gràcies. Per ser avui amb nosaltres. Enhorabona per la feina, que vagi molt bé.
Gràcies, moltes gràcies.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
Llorenç del Penedès prepara una transformació profunda del nucli històric. Llorenç del Penedès farà una transformació profunda del seu centre històric amb una renovació completa de les infraestructures bàsiques i una modernització important dels serveis. Segons expliquen, des del govern local es tracta d'una de les actuacions més importants del mandat, per la qual es té un pressupost d'1 milió d'euros, finançat en un 75% amb subvencions. El consistori ha aprovat definitivament el projecte i ara inicia ja els tràmits per a la contractació de l'empresa que haurà d'executar les obres. Les actuacions inclouen la reforma integral de diversos carrers i espais emblemàtics, com ara el carrer de Francesc Macià, la plaça de la Immaculada, la plaça del Castell, el carrer de Pompeu Fabra o el tram del carrer Major de davant de l'Església. La renovació completa de les infraestructures bàsiques es farà implantant una nova xarxa de pluvials, renovant el clavegueram i millorant l'enllumenat públic. De la mateixa manera, se soterraran els encreuaments i es canalitzaran la resta d'instal·lacions per façana. Per mirar de minimitzar al màxim l'impacte en els veïns i els comerciants del centre, els treballs es faran per fases. La Festa de la Fil·loxera 2026 obre inscripcions en línia durant el mes de maig. La Festa de la Fil·loxera 2026 ja ha publicat tota la informació per participar-hi amb inscripcions exclusivament en línia a través del seu web durant aquest mes de maig. Els terminis s'obren de manera esglaonada. Avui per a la categoria infantil, demà per a la juvenil i dimecres per a l'adulta, totes a partir de les 8 del vespre i es tancaran el 15 de maig a la mitjanit. Per participar-hi cal ser soci de l'associació, tenir el DNI validat i, en el cas dels adults, presentar el certificat de delictes de naturalesa sexual. A més, els participants amb elements de foc han de disposar del curs de consumidors reconeguts com a experts. Els cursos de foc es faran els dies 22 i 29 de maig a 7:45 del vespre al Casal d'Entitats. L'organització anima a tots els interessats a preparar-se per una nova edició de la festa. Els balls de Panderos i de les Gitanes de Vilafranca participaran a la 38a edició de l'Aplec Internacional Adifolk a Estocolm. El 38è Aplec Internacional, organitzat per l'Associació per a la Difusió del Folklore Adifolk, escalfa motors. Se celebrarà els dies 14, 15 i 16 d'agost a Estocolm, a Suècia. L'Aplec comptarà amb 42 grups participants provinents d'arreu de Catalunya, el País Valencià i Suècia, que reuniran més d'un miler d'actuants a la ciutat d'Estocolm. Entre aquesta quarantena de grups n'hi ha dos de Vilafranca, el Ball de Panderos i el Ball de les Gitanes. L'Aplec esdevindrà un cop més un aparador viu de la riquesa cultural dels territoris catalans. L'esdeveniment compta amb el suport i la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. I acabem parlant-vos de les jornades de portes obertes a la UE Martinenca. La Unió Esportiva Martinenca obre les seves portes perquè els nens i nenes vagin a provar el club. Els nascuts entre els anys 2014 i 2017 podran provar-ho aquest dimarts i dijous, dies 5 i 7 de maig. I el dimarts i dijous de la setmana que ve, també a 6:15 de la tarda, en tots els casos. Pels nascuts entre els anys 2018 i 2022, la convocatòria és a la mateixa hora, però els dimecres i divendres d'aquesta setmana i de la setmana vinent. Per a d'altres edats, caldrà consultar el club. Com a novetat, la jornada s'obre també a noies d'entre 11 i 14 anys. Més informació al telèfon 673 70 97 71.
Penedès en xarxa. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Estrenem maig i el nostre jardiner, el Tom Vilarrubias, ens explicarà les tasques pròpies d'aquesta època, de la mà del Marc Paredes.
Seguim amb més seccions del Penedès en xarxa i ara és el moment de saludar el Tom Vilarrubias amb la seva secció de jardineria. Bon dia, què tal?
Hola, bon dia.
A veure, avui ens parlaràs de les feines mensuals, no d'aquest mes.
Bueno, d'aquest mes, perquè, com sempre anem explicant, normalment la jardineria sempre funcionava com una cosa que eren unes estacions i sempre anava funcionant. Mm-hmm. Llavors, ara explicarem les feines d'aquest mes, però sempre amb les conseqüències de que pugui haver-hi del canvi climàtic, amb temes de temps, de coses que puguin passar.
Clar, això t'anava a dir, no? Ha canviat molt el calendari respecte a fa uns anys?
Ah, no existeix el calendari. Ara fem el calendari una mica per posar una mica d'ordre a la nostra vida i al nostre dia a dia, però de cop et ve una pedregada, o et ve una ventada, o et ve una llevantada.
Sí, sí, i tu canvi tot.
I llavors és allò, vinga, somiar truites i tiramilles, saps? Aleshores, una mica, clar, aquest mes estem aquí, primavera, a tope.
És el pitjor, és la pitjor estació de l'any, la primavera?
No. A nivell de què?
A nivell de inclemències meteorològiques inesperades?
No, ara és tot l'any, tio.
Tot l'any, sí. Ara, no? Tot un punt que
ara no.
Podem tenir una llevantada a l'hivern, que és el que ha passat, no? Quan no és habitual tenir llevantades a l'hivern, no? I ha estat un hivern realment molt plujós, no? I tenir una calamarsada. Fins i tot a l'hivern. És que...
Vull dir, el mes de gener, que jo vaig treballar 6 dies... i a la que tornes a reprendre la feina et ve una ventada i et gira tots els jardins i et fot els arbres a terra. I aleshores és com, bueno, va salvant el tema. Jo el salvo com puc ara mateix, a nivell de poder complir amb les feines que tens programades. Jo tenia programat fer un jardí ara aquest mes passat, ja no l'he fet, ja no l'he pogut ni començar, perquè encara estic acabant de podar algunes coses, que això ja hauria d'estar fet des de fa 2 mesos, però és el que hi ha. I aleshores, doncs, ahir mateix vaig fer la visita al jardí, tal i qual, i vaig dir, escolta'm, si tot va bé, si tot va com ha d'anar, el jardí abans del juliol estarà fet. Però si aquest mes ara comença a pujar la temperatura i canvia la calor, aleshores hi haurà coses que no les podrem complir. Llavors és molt fàcil, és a dir, la primavera i el que són setembres, octubres i novembres, cuidado els novembres, són les èpoques xules, perquè una no fa ni fred ni fa calor.
Sí.
Si tot va bé i no hi ha rotllo, saps? I aleshores és el moment de fer els moviments, perquè les plantes també els extrems no els hi serveixen. Si fa molta calor, ni la toquis. I si fa molt de fred, ni la toquis. I aleshores, clar, són aquestes èpoques, com ara, com aquesta, de que és el moment. Estem sortint als jardins, la gent està ja sortint a fora amb ganes de plantes, amb ganes de flors, aleshores agafem totes les torretes, ja podem plantar les petúnies, les begònies, els clavells de moro, els bujacs, totes aquestes coses que són de flor de temporada, val? I poder-ho ja començar a disfrutar i a veure-ho créixer.
Clar, què suposa, no?, viure amb aquest patiment constant per el fet de no saber, no?, què ens trobarem, quina inclemència meteorològica tindrem, no? Deies que ara estàs fent podes, no?, encara d'arbres, quan això, teòricament, hauria de, no?, haver-se fet fa 2 mesos.
Sí, però tinc un avantatge.
A veure, digue-les.
Soc autònom.
Clar.
Llavors, he après a viure amb la incertesa de si el mes que ve tindré treball o no tindré treball, o treballaré o no. A nivell de quantitat, no per temes de les inclemències del temps, sinó que després de 40 anys d'autònom, la incertesa ja forma part de la teva vida. I això et fa fort, i això també t'ajuda. Hi ha gent que no ho suporta.
Correcte.
Perquè prefereix saber que a final de mes tindràs. Quan superes això, et fas un hombre libre.
I per dir-ho d'una manera.
Sí, sí, perquè hi ha una mica... I després dels anys, no... No és que... Sempre hem sobreviscut, perquè hem passat crisis, hem passat una pila de coses que fan que vulguis que no, escolta'm, l'endemà tornes a treballar i torna a funcionar. I la feina de jardiner és una feina que sempre vas trobant i sempre te'n vas sortint. Vull dir, el problema més gran ara és poder complir. Poder complir perquè amb les expectatives que tens darrere el canvi climàtic, les expectatives no són mai les que acaben sent. I llavors també et diuen, home, agafa gent, amplia. Jo a la meva edat ja no amplio. Agafo, em reservo i disfruto de les coses, no? Ara ve aquest mes, que és un mes per disfrutar, per plantar. Vull dir, fins ara no havia plantat. L'altre dia vaig aconseguir passar la ITV del camión.
Aquest és molt important, també.
Hombre, no, perquè si no, no et pots moure. I llavors vam agafar i vaig poder anar a buscar arbres i poder plantar tot de coses que tenia pendents. Aquest matí he acabat de plantar els 2 últims arbres. Clar, jo normalment planto a l'arbre i llavors ja saps, bueno, has de regar, ficar un tutor i, escolta'm, a veure el créixer. Uh-huh. Aquesta vegada ha sigut diferent. Perquè dius, estàvem plantant i de cop dius, hosti, tio, vaya caldufa que fot amb aquest pati.
Clar, és que...
Saps? I dius, hosti, realment està fent més calor per mi. Igual et ve el meteoròleg i et diu, no, no, tio, això és lo normal de la primavera. Probablement. És com que la temperatura, si tu estàs en un lloc semisombra, la temperatura és la que és.
Sí, sí.
A la que et toca el sol...
Canvi per complet.
Et fregeix com un pollastre. Aleshores, jo m'he comprat hasta uns manguitos d'aquells de color blanc.
Què dius?
Per internet, sí, que són baratets, perquè no em toqui el sol als braços, per evitar aquesta insolació. Aleshores, has de pensar en la planta. Si tu t'estàs protegint de la insolació, perquè pel mes que estàs, suposo que d'aquí un mes ja estàs acostumat, ja aguantes, però ara no, ara és bastant pesat. Ara ja et ficaries el barret de palla. I de cop penses, hosti, i l'arbre que estàs plantant, no t'ho pot dir, però està passant el mateix.
Si ja vaig amb el barret de palla, imagina't el mes de juliol o agost, no? Com anirem?
Bueno, a les 11 a casa. A les 11 a casa.
I treball nocturn, no?
Bueno, no, de 6 a 11 i després a les tardes, doncs, una miqueta.
El mes de maig, que és el mes que hem entrat ara, què és bé, el que toca fer?
Bé, doncs aleshores acaba de plantar tot. Però penso que és com una mica urgent. Si fos un any normal, podríem anar fent fins al juny.
Vale.
Jo penso que en 15 dies podem anar plantant. I d'aquí 15 dies, si plantem, aleshores hem de començar a controlar. Per exemple, estem fent el jardí, volem ficar les alfombres d'herba. Si fa molta calor, com que hem de regar, hi ha humitat, se'ns faran fongs. Aleshores, tot el que puguem fer ara, en 15 dies, jo ho faria. Plantar arbres, el que et deia. He plantat a l'arbre i pensat, potser aquest arbre li haurem de col·locar una manta de color blanc durant uns dies per poder superar el canvi aquest. Val? Per què? Perquè si fos una primavera normal, tu plantes a l'arbre, escolta, és qüestió de regar. Una planta és com una xeringa. Li toca el sol a les fulles, fa la pressió osmòtica, fa que pugi l'aigua cap amunt perquè xucla de baix. Aleshores, si té un sistema radicular que l'acabem de trasplantar, que ha quedat una mica tocat, pot passar que agafi una cosa que se'n diu el punto de marchitez. I el problema és quan és el punto de marchitez permanente.
Què vol dir això?
Que es pensegi que no hi ha marxa enrere. Que s'ha fet una bombolleta d'aire a dintre de l'arbre i l'arbre no ha sigut capaç de superar-la. Aleshores, el qui plantat, l'hi regat, acabat de plantar, abans de venir abans de fer qualsevol altra cosa, doncs cap a les 12, cap a la 1, torno a regar-lo i aleshores m'estic pensant d'agafar i posar-li una manta durant 2-3 dies perquè la incidència solar sigui menor.
Clar.
És més, per exemple, jo m'he fixat al tema de l'hort, no? El tema de l'hort també podem anar, vinga, tota pastilla, a agafar, plantar enciams, a plantar, pam, 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 pam. Reguem, però és clar. Nosaltres quan plantem el sistema radicular, ve tocat, perquè l'hem tret d'allà del potet aquell, i durant uns dies és una mica un trauma per a la planta. Jo no havia vist mai, i ara ho veig, que hi ha gent que té hort i que el que fa és que quan planta ja els hi prepara una ombrera. Això no s'havia vist. I dius, tio, què has fotut? Diu, home, clar, perquè si depèn com vagi el sol, si tot va bé... Una ombrera és agafar unes canyes, uns tubos, el que sigui, i ficar...
I tapar mínimament, no?
Mínimament per treure-li incidència solar, insolació.
Sí, sí.
Aleshores, la gent, a l'hort, el que té és això pels primers dies, i després vas obrint, i a mesura que la planta va fent sistema radicular i va desenvolupant, tu vas obrint.
Escolta, Don, tinc una pregunta, que potser a veure si me la saps respondre, però ara que vindrà aquest eclipsi total de sol, com afectarà, no?, que el sol se'n vagi per complet durant uns minuts, no?, i després torni la radiació. Clar, això potser no, com que és molt mínim, no?, és un efecte d'un minut, clar, potser no té un efecte directe, però, clar, la temperatura baixa sobtadament, pot baixar entre 1 i 5 graus, surten els insectes nocturns, no?, vull dir que, clar, l'eclipsi no sé si podrà tenir algun efecte...
No, jo crec que no. Jo crec que no, el que sí té efecte, que ja ho sabem, és la Lluna per un tema de gravetat. però un tema d'incidència no.
Clar, sigui en ple estiu, no? Perquè serà el 12 d'agost. Baixarà la radiació per complet, es tornarà a fer de dia, baixarà la temperatura de cop, el vent girarà. Clar, això, aquest efecte d'un minut i mig no es notarà a les plantes, eh?
Venim d'un desuguar.
Esperem que no, segur que no. Venim d'una primavera que no ha estat plujosa, perquè l'hivern sí que ho ha estat, però pel que fa a la primavera, no, no? Això, clar, em falta que vingui una regada important i l'hem cagat, no? Per
no.
Tema de fongs o no sé,
És a dir, venim d'un gener que va ploure molt, venim d'un hivern molt plujós, venim d'una primavera que ha començat abans d'hora i que ha començat a brotar tot.
Vale.
I que les herbes no han crescut un metro, han crescut un metro i mig. I que els arbres no han tret fulles, sinó que han tret un follament allà del copon. I a més, tendre. Uh-huh. I a més, amb calor. Llavors, evidentment, bitxos. Què passa? Humitat, de moment, no massa. Vull dir que jo crec que, de moment, en tema de fongs, en tema de jardineria, no ens estem trobant. El que ens estem trobant és pugó.
Vale.
Pugó, però ja abans d'hora. M'entens? Vull dir... jo normalment, perquè nosaltres treballem ficant indiccions, els arbres ara estaven ficant indiccions, ara ja no en podem posar d'indicció. Una indicció la poses, és com una vacuna, i aleshores això, en 15 dies, quan comença a brotar o així, surten els pugons i piquen, no. Uh-huh. Ara ja no, ara fa tard.
Però sí que és veritat una cosa que dius, que no hem tingut massa humitat, no? Aquests últims
no,
dies.
Bueno, però llavors, si plogués... Llavors, no sé què passaria si hi haguessin unes pluges. Estaria molt bé, que plogués, la veritat. Sí, perquè al cap del carrer l'aigua és vida, val? I després estem amb una cosa molt curiosa. Molt curiosa, que això et fa explotar el cervell. Val? Clar, a nosaltres ens afecten els pugons i les malalties perquè esperem una producció d'aquella planta. Si tenim presseguers, esperem que faci molts préssecs. I perquè faci préssecs, necessitem que no hi hagi malalties. Si tenim enciams, necessitem que no hi hagi... Però hi ha un efecte que s'ha d'acabar d'estudiar, però que ja hi ha estudis bastant ben fets.
Sí,
Val? Ja ho hem comentat alguna vegada. I la pregunta és... Ja hem comprovat, vale, que un arbre és un arbre perquè té una copa, allò és l'arbre, i l'arbre també és l'arrel. Però l'arbre també són les fulles seques que té a sota. Per què? Bueno, un arbre no pot agafar i anar-se'n a la farmàcia, no pot anar amunt, no pot anar avall, no pot canviar de lloc. Ell mateix s'ha de generar el seu aliment. Aquelles fulles que li queden a sobre de les arrels i que tapen allà, que és un sotabosc, com un sotabosc...
Que el protegeix, allò és... no?, mínimament, també.
Exacte. Però hi ha una cosa que és difícil que li arribi, que és el tema de nitrogen i el tema de depèn quins components. Sí que el fòsfor i la potassa, que forma part de les estructures, vol dir una fulla, quan cau, és carboni. Fòsfor, potassa. Allò... Forma part de l'estructura.
I és positiu, és positiu.
Clar, no, és indispensable. Ja hem explicat diverses vegades que el salze mateix, el salze, que és de l'àcido acetil salicílico, l'àcido acetil salicílico és un fungicida. I llavors el salze deixa caure les fulles i l'àcido acetil salicílico aquest que té el protegeix del fongs. Per això pot viure en zones pantanoses i en zones humides. Les plantes viuen en un lloc o en un altre i ells, en milions d'anys, ja han fet els seus recursos. Vale? Però tu, encara que en un jardí tinguis això, estiguis fent això, te'n dones compte que falta alguna cosa. Has d'afegir-hi alguna cosa, perquè no està fet a l'engranatge, li falta una peça. I a vegades la peça són els insectes. Val? Què et semblaria si t'explico que quan la tomaquera comença a fer els tomàquets, ve el pugó. I la tomaquera fa un producte, no? un component, vale? Que és la solanina, que mata el pugó.
Clar, això és contradictori, no?
Bueno, el problema és quan es plaga.
Vale.
Però és que a la tomaquera tant li fot. A la tomaquera tant li fot la plaga. La tomaquera ja ha fet uns tomàquets. Uh-huh. I ha assegurat la seva permanència.
Vale.
I ha assegurat que tindrà descendència. La tomaquera no vol fer 20 quilos de tomàquets. Però això cansa molt. I a part de tot, la tomaquera prefereix assegurar i llavors, quan ve el pugó, el mata.
Uh-huh. Llavors, aquí què hem de fer?
El pugó cau a terra i és a l'adob.
Clar, és un cercle, no?
Hombre!
Molt bé. Sí, sí.
Vale? Les coses no són perquè sí. No són perquè sí. Els prats, sense vaca, no és un prat.
Sí, veig que defenses molt, no?, que deixem anar una mica la natura, que faci el seu cicle i que no ens preocupem massa, no?
Sí, però a veure, si tu plantes tomàquets, el que vols és fer els pots de tomàquet per poder fer salsa de tomàquet,
sí, sí,
per tot l'hivern, val? Llavors, evidentment, mataràs el pugó. El problema és quan se'ns torna una plaga i acabem, val? Però, bueno, a vegades la plaga mateix ja li va bé.
Uh-huh.
La planta ja, escolta'm, tot això que mataré, que caurà aquí a terra, val? Tot això ja és adob que servirà per quan aquests tomàquets que he fet i que han caigut a terra s'alimentaran i podran créixer. Ja el pensament... No, una planta no té pensament. El funcionament d'una planta és créixer, reproduir-se.
El pensament de la planta, no? És el de la persona que treballa a la terra, no? Al final, també. Vull dir, qui treballa la terra és qui controla la planta.
Evidentment, sí. Sí, perquè tu el que vols és una producció. Llavors tu fas el que vols, però el que en el fons ve a fer una planta és a fer quatre tomàquets, a fer quatre llavors per reproduir-se per l'any que ve. Clar, un tomàquet, tu mires les llavors que hi ha a dintre, n'hi ha milers.
Clar.
Aleshores, fer 10 quilos tampoc igual l'interessa, perquè també es farà competència, no? Però una mica tot ben fet i tot ben regulat. El problema que tens en un jardí és quan tu un jardí el tens per tenir maco i el fet de que hi hagi una placa deixa d'estar maco.
Vale.
Llavors sí, actuem. O deixem de coi, és que llavors la mosca ens picarà les taronges i ens cauran les taronges i se'ns podriran, mm-hmm, saps?
Què hem de tenir en compte si plantem aquest mes de maig?
Sobretot el sol. Sobretot el sol, de vigilar. De saber que si hi ha més sol del compte, de que si ens puja la temperatura, perquè hi ha...
La radiació solar, no? Bueno, clar, és que estem en un moment en què amb el canvi climàtic la radiació solar cada vegada és més gran, no? I el mes de maig és molt traïdor, també.
Sí, traïdor va ser, per exemple, el juny de l'any passat.
Amb la calamarsada que hi va haver? O...
No, amb la calorada que hi va haver.
Amb la calorada, eh? És veritat, sí, vam tenir temperatures molt altes.
Va ser una passada, perquè, a més, vulguis que no... Tu, quan les coses que ja més o menys estan instal·lades tenen els seus sistemes radiculars i tenen el seu funcionament, i a mesura que va allargant el dia i que doncs, van fent les seves fulles i es van desenrotllant, preparant-se, i quan ve l'estiu, bueno, pues aguantar el xaparrón. Però quan va venir un mes abans, allà no hi ha xaparrón. Allà el que hi ha és una planta que venia amb un rendiment funcionant d'una manera... Perquè ho entenguis, jo tenia les patateres magnífiques. No havia tingut mai unes patateres tan guapes com l'any passat. Unes patateres que fotien boi un metro verdes. Guai, saps? Que dius, aquest mes de juliol faré les patates per tot l'any. Va venir el juny i en 15 dies no va quedar res.
Per la calorada que va fotre.
Les va rostir. Ras! Sí que em vaig collir, però clar, no van arribar a inflar-se. Vaig tenir unes patatetes, així petites... que l'únic consol és anar a França i veure que al supermercat les patates petites valen un paston. Que pensava, bueno, doncs veniu a casa a comprar-les.
Mm.
Però allò de les patates de l'any que et fas, no, van durar un mes i mig. M'entens? Tot un camp de patates, m'entens? Vull dir, i amb el tema de l'hort, que l'hort sí que som com molt pautat. Tu plantes, creix, pam, pam, saps que són 2-3 mesos, que el juny culls, que plantes les patates per Sant Josep, que, saps? Tot això era com molt pautat, tot això no existeix.
I pot això venir ara s'ha capgirat per complet.
Si ara ve un mes de calor, doncs que ens agafi confessats.
Escolta, Ton, seguirem molt atents. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al Penedès en Xarxa. Molt interessant, realment, tot això que expliques. i ens escoltem aviat. Gràcies per acompanyar-nos.
Sí, senyor.
Que
vagi
bé.
Ara. Adéu.
Penedès en xarxa.
Malgrat la pluja, els fans de L'Último de la Fila van poder gaudir aquest diumenge del seu primer concert i dijous hi tornen 30 anys després. Escoltarem el seu Loco de la Calle, que tancarà aquesta segona hora. De seguida, a les 11:06, feinegem amb filosofia.
Puerta y su mirada cerradas a canto y a cal. Y sola, sé que no puede estar. Y ahora, sé que se perderá. Y al final, solo envidia y ambición. Y yo sé que si buscar no encontraré. Desde que tú te has ido, se viene a mí la soledad. Te espero en los caminos y te confundo.